Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts, mosseguis! Com estem? Programa especial improvisat, extra d'estiu...
Avui programa... no estic a la piscina, no estic a l'aigua.
No, estàs a l'aigua.
Estic estrenant micro. Estic estrenant...
Un hail que aquest senyor, que va morir l'any passat, si no recordo malament, o aquest any, no recordo, fa poc, eh?
Crec que fa molt poc que va morir.
Molt poquet. El senyor Hail, que existeix, eh? Bueno, existia, pobre. Que va fundar aquesta marca de micros, que és el micro del Leo Laporte, perquè tots tingueu un
o sigui, de fet, jo conduïa des de Lleida, que vaig anar a fer una conferència, que vaig trobar-me amb l'Àlex Ballester, de programar és una mierda, i llavors quan tornava estava escoltant un programa de Leo Laporte i explicava això, és que s'havia mort el d'allò, i ell explicava, dir per què faig servir el Hell P40, i llavors jo en aquell moment, conduint l'autopista, vaig parar la primera sortida, vaig rebobinar i em vaig apuntar les notes al nom del micro exacte. Perquè en Leo des de tota la vida ha tingut el so de micròfon que a mi m'agrada. I
aquest,
almenys...
Aquest, no... és un, aquest és el germà petit del teu, aquest és el 781. La marca Hail és una marca que els radioaficionats coneixen molt de fa molt de temps, i perquè en senyor Hail era radioaficionat, a part de músic i altres coses, no? O amant de la música. I, a més, espera que ensenyo una altra. És que jo aquí tinc tot de Hails.
Això però és tens un, els auriculars amb
micro. Amb micro. Auriculars amb micro, que això ho fem servir molt quan estem... Jo ho faig servir molt quan estic fent una cosa que diuen els radioaficionats, que es diuen Parks on the Air, activant parks, i va de conya. Aquests són els Hails amb micro. És una Electret, no és una pastilla, no és condensador com això, i està molt bé, també funciona força bé.
Són,
aquests es porten als avions, també. Als
és el dels avions, sí, sí, pinta això d'auriculars d'avió i helicòpter. No, però és molt curiós, és molt curiós perquè hi ha tecnologies com els micròfons, els auriculars i companyia, i segurament ara ja s'està trencant això, però per exemple quan jo vaig començar a fer guitarres jo tenia la teoria aquesta, doncs, que els fabricants els que fabriquen pastilles per guitarres elèctriques estafaven en els usuaris, perquè al final, escolta, són 4 imants, bueno, són 6 imants amb una bobina de coure i ja està, i això hauria de ser suficient. Però al cap dels anys, després de quan vaig posar a casa, doncs, a reparar guitarres i canviar pastilles, gent que em venia em portava unes pastilles de 400 euros per canviar i posar-me una guitarra de 300, i jo deia, però què estàs fotent aquí? I clar, el fotos que jo tenia era en primera persona, era allò abans i després, agafes una guitarra de 300 euros amb unes pastilles, doncs, que això, doncs, que devien costar, doncs, 20 euros o amb sort feta pels xinoris, les escoltaves i agafaves aquella guitarra de 300 euros, li foties les pastilles de 400 i jo ajustava la guitarra i et posaves a tocar i deies hòstia puta, collons, com sonen. I en aquests casos acostuma a ser uns petits ajustos, coses molt petites, de petits detalls normalment d'algun enginyer individual que ha fet moltes proves, que ha anat provant molt, que acaba entenent molt com funciona aquest circuit, especialment amb temes analògics, i això passava també molt en el món de l'automoció i en l'electrònica i tot aquest tipus de coses. I ara potser amb el tema del digital, per exemple, tu agafes uns AirPods i no és tant, o potser sí, que a Can Apple tenen un senyor especialista amb el so.
Tenen altres,
però com que tot és digital. Com que tot hi ha més salsa digital que no salsa
sí, analògica, però també es pot fer molta cosa amb digital. Deixa'm un segon que saludi en Sergi Valia, no veig bé la pantalla, que la tinc una pantalla lluny, que és la de l'iPad, amb segona pantalla, que està a YouTube. Hi ha bastanta gent a YouTube. T'he saludat com a Catalonia Ham, perquè ho estic veient a través de... No estic connectat com a mossegar la poma, Sergi. Gràcies per seguir-nos. Diu, hòstia, he passat per aquí, per casualitat, i he tingut un déjà vu. I sí, tens raó, començo avui vacances, ara mateix. A les 4 he començat vacances. O sigui, que són,
tu has començat vacances?
Jo avui, tio, si porto, jo porto treballant amb una punta de feina, festius i caps de setmana. I no he fet horari intensiu. Bueno, escolta'm, a veure, tot i que és un programa extra d'estiu, deixeu-me dir una cosa. Estem en l'episodi 597. I ho dic i ho destaco, Marc, perquè ens queden dos més i ja estem, o tres, i ja estem en el 600.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Estem amb un extra d'estiu improvisat. El Marc i jo vam dir, hòstia, a veure si tenim un moment per trobar-nos entre la punta de feina i que ell ha estat visitant Islands of the Wall. Ens hem pogut trobar
avui. Ja no sabia
quin
ell estava, jo. Estic a les
Azores. Em passa una foto i em diu, mira que guapes les Azores. Hòstia, jo les Azores amb una temperatura que semblava Groenlàndia, tio. Això no pot ser.
I no, estàs a fer-ho, Marc? Hòstia, és veritat.
Estàs a fer-ho, tio.
I després me'n vaig a Mallorca i després me'n vaig a Menorca. O sigui, jo aquest any vaig a... d'això.
Espero que no hagis estat a Menorca quan va ploure d'aquella manera tan bèstia.
No. He de preguntar a Miquel Gavarró com està. L'amic José Cabré estava allà, em diu que no li va passar res. Però que, bueno, sí, hi han hagut patacades molt fortes. Per cert, he estat a les Illes Fèroe i m'he quedat molt sorprès d'unes quantes coses, perquè resulta que les Illes Fèroe no són Dinamarca. O sigui, és que estan associades al regne de Dinamarca, però tenen com a estatus d'estat independent i, per tant, no són de la Unió Europea. Amb la qual certes coses...
Però tenen l'euro adaptat, no? O sigui, tenen adoptat.
Què collons? Tenen la corona danesa.
Ah, no tenen euro ni res.
Tenen la corona danesa i tot és car de collons. Tot
bueno,
és que...
Dinamarca, Noruega...
No van agafar l'euro i són països on tot és molt car. Són països molt rics i tot és molt car. Però una cosa que m'ha sorprès molt és que hi havia canalla treballant de cara al públic. És a dir, els meus fills tenen 11 i 14, el meu fill ja té 14 anys i mig i vas al supermercat i trobes que el caixer sembla que vagi a la seva classe. I dius, hòstia, molt curiosa, o sigui, no està en la Unió Europea, o com que no està en la Unió Europea, la normativa de la Unió Europea no hi és, i tenen no normes aplica. Diferents. I allà vaig veure doncs, que és normal que els nanos ben joves treballin. Que és una cosa que aquí
no,
fins als 16 anys no poden treballar.
Jo crec que és normal que els joves treballin a l'estiu. No, que suposo que serà una cosa molt
especial.
No,
perquè ja havia començat el 15 d'agost, havia començat el calendari escolar.
El curs.
De fet,
quan vam estar
en la capital, els 3 dies que vam estar a la capital, que es diu Thorshavn, o sigui, el port de Thor, doncs els veies que anaven cap a l'escola amb una pluja, amb una boira, amb un vent que fotia, amb un fred de collons a més d'agost.
Bueno,
hòstia.
Perdona, però a veure, sent acostumada, descendeixen dels vikings. Sent
acostumada, sí. Ja, algú trobem amb unes pluges, una cosa superguapo.
Quan els vikings van arribar a Groenlàndia, Greenland, o sigui, terra verda, ¿vale?
Sí.
Es van ubicar a dos... No diria, no sé, són com una mena de fiords petits que estan entre dos valls que com quedava arrecerat del nord, del vent del nord i de la climatologia de Groenlàndia, eren verds, ¿vale? Però eren dos valls no massa grans. La resta de Groenlàndia, com tots sabeu, ara ja no tant pel canvi climàtic, però abans era un pedaço gel immens, no? I quan arribaven els hiverns tan durs que fins i tot la vall verda es tornava amb la ventisca i tot inevitable, sortien a robar-los el menjar als inuits, ¿vale? Els vikings amb les atxes i el d'això. I fins al punt que els inuits, que era gent pacífica, els inuits són gent molt, molt raonable, comparteixen les dones, ja ho sabeu. Doncs,
si tots hem vist la pel·lícula aquella de l'Anthony Quinn fent d'inuit.
Exacte, fent d'inuit. Doncs van dir un dia prou, ens han inflat les pilotes, estem fins als collons de que surtin aquests amb els garrots i amb les espases, es carreguin mig poble, en robin les ballenes i les foques. I es van unir, van fer la gran unió d'inuits de Groenlàndia i van expulsar els vikings i no van tornar
van expulsar els vikings.
Segles. Sí, sí.
Bueno, coses sí, això no sabia. El que sí que també es veu que les illes Fèroe van ser descobertes van ser primer habitades per monjos irlandesos que van portar cabres i ovelles i estan les illes plenes d'ovelles. Tot ovelles per tot arreu, ovelles i d'això. I no un puto arbre en totes les illes. Ni un puto arbre. És com tot és com el Pla de Beret, però a nivell de mar.
Home, està més allà de les Highlands. Què esperes?
Està amunt de les Highlands, sí.
Que és molt més amunt. No,
però molt xulo, molt bé les infraestructures, tot molt ben organitzat. I a diferència d'Islàndia...
Massificació turística o no?
Re.
Bueno, la gent a l'estiu busca la calor.
Gens de massificació. Un avió de catalans que vam arribar el dijous i ens vam estar... I quan trobes algun català l'havies vist a l'avió. I de tant en tant hi ha una mica de turisme d'ells mateixos, una miqueta de turisme d'ells mateixos, i això és molt interessant. Per exemple, el tema dels túnels submarins, o sigui, hi ha túnels que en comptes d'anar de muntanya a muntanya van per túnel, i també tens allò de que hi ha túnels on la carretera hi passa només un cotxe. I llavors el que hi ha és que cada 50 metres o cada 100 metres hi ha apartaderos, i si et toca l'apartadero a la dreta t'apartes tu, i si et toca a l'esquerra s'aparta l'altre. I clar, acollonen una mica, perquè són túnels en plan túnel de Viella, ¿vale? Però d'un únic sentit, estrets de collons.
Sí que no, has d'anar a poc a poc perquè doni
sí,
temps.
Sí, 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 i la carretera, i a més a més per dintre la carretera una miqueta, o sigui, veus que costat i costat que això... Sí, sí, és bastant dur, però bueno, molt, molt, molt xulo i sobretot fresquet, molt fresquet, que allò de dir...
Per això, no? Per cert, deixeu-me, Joan Miquel, bona tarda, gràcies per... Tothom diu, hòstia, quina sorpresa, estem aquí flipant. Doncs sí, sí, ha sigut improvisat. Mira, no hem parlat ni amb el Magma, ni amb el senyor R...
Res,
ha sigut així, pim, pam,
bueno, tenim notícies perquè, si Déu vol, aquesta setmana, dic, aquesta temporada, es reincorporarà a l'equip habitual de Mossega la Poma, el senyor Coque, que s'unirà, si els gremlins de la tecnologia ho permeten, des de Montevideo, Uruguai. O sigui que...
Que bé, tio, això no passava... Bueno, havia tret el nas alguna vegada, però des que va migrar i es van a viure a Montevideo,
sí.
Que ja fa 10 anys.
Ja fa més d'11 anys. Ja fa més d'11 anys. Doncs sí, sí.
Pues clar, quan va marxar doncs ja no va assistir de forma regular al programa, ¿vale? I ara recuperar-lo doncs, ens fa moltíssima il·lusió.
Sí, però a més, s'ho pot manegar...
Sí, perquè tots hem parlat molt aquests dies, vam tenir aquest especial de
i que, per cert, em vaig cobrir de glòria, O sigui,
sí,
tu recorda, vaig encertar-ho tot. Sort que, a veure, ja en Ciner em va corregir, en Ciner em va posar puesto, va dir, escolta, senyor Ludo, tingues en compte que la Kamala Harris te l'han pintada d'una manera, però no, mira-te-la com
no,
parla,
no,
i
no.
Realment no, realment és, realment com a oradora és, té la talla de la mama.
Sí, aquell programa, recordeu, l'últim programa, l'anterior aquest, era un especial amb els oients que estan visquent als Estats Units, una part, perquè hi ha més, però no van poder coincidir tots. Estava en Ciner, estava en Ramon Maria, i vam estar parlant una mica de la situació. En aquell moment encara no, encara estava
el
Biden.
Feia una setmana que havien disparat contra en Trump, eh? O sigui,
sí,
que
i encara estava el Biden, no, no havia dimitit.
El Trump estava on fire en aquell moment. No havia...
I vam acabar, recordo que vam acabar el programa dient una cosa, dient, nois, aquí hi hauran canvis de guió. I efectiu wonder, hi ha canvis de guió, eh? Sí,
tot
sí,
i
sí.
Que el que m'ha agradat més, i tot i que la Kamala Harris com a havent vist algun dels seus discursos, especialment no sé si era el del Cucutero o que deia que estava molt bé, el vicepresident que s'ha agafat, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Un tio que no és polític de carrera, sinó que és com ella, que havia tingut una carrera anteriorment i que havia sigut mestre d'escola pública.
Sí, sí, sí. Bueno, a veure, jo sé que la gent... A veure, ja tornarem a parlar amb els oients que diuen als Estats Units, que tenen una visió més d'allà, que segur que aportarem més coses, o aportaran més coses. Però mira, a Mastodon, que és... és una xarxa social oposada a X, perquè si X carrega bastant a l'extrema dreta, a Mastodon
però depèn,
hi ha més gent...
Però depèn de qui segueixis, eh? I si tu et dediques
sí,
a bloquejar i silenciar i el que tu mires i d'això, doncs acabes, s'acaba adaptant a les...
Però has de fer aquest esforç perquè...
Sí, bueno. O sigui, és fàcil que si tu... És fàcil veure coses que dius, i ara per què m'estàs ensenyant això? Hi ha coses que dius, bueno, i per què m'estàs ensenyant això ara?
Mastodon això sí que... tira cap a l'altra banda i han estat... Jo tinc dues comptes de Mastodon, la de Mossega la Poma, que està viva i tenim, no sé, tants seguidors o més que en el grup de Telegram. I la meva personal, que la meva personal segueixo amb molta més gent, està el Leo Laporte, està la gent... O sigui, hi ha molta gent, ¿vale? I jo la faig servir molt pel tema de radioaficionat perquè estic amb un servidor de ràdio, però segueixo RSS moltes coses. I hi ha molta gent de seguidors del Partit Demòcrata que estaven molt com molt callats, molt poc, i ara des de que va entrar la Kamala,
bueno, arriba l'il·lusió,
sí,
i d'això sí. En qualsevol
cas,
que
estan massa trempats, massa al·lucinats.
Estan massa trempats, no necessites una mica d'atenció. Igualment també, a veure, si al final aquí hi ha una sèrie, tenen un problema de fons, que tenen una fragmentació social molt bèstia i sí, maneres molt diferents de veure el món i molta desinformació i molta cosa, i això és complicat i bueno.
Venia, jo això ho deia venint al cas de que em fa il·lusió que vingui en Coque, perquè Coque ve de l'hemisferi sur. Vale?
Sí, jo
que
vaig quedar...
Tenim,
jo vaig...
Tots els mosseguis estem a l'hemisferi nord i ell està a l'hemisferi sur. Jo crec que és molt important, i ho dic, no ho dic de conya, ho dic en sèrio, que vingui una visió de l'hemisferi sur. Vale?
Jo vaig estar amb ell, ell ha vingut aquest mes d'agost i vam coincidir, vam anar una tarda i vam anar a estar fent unes birres i unes patatones i tal, i vam això, allà estar xerrant unes horetes allà a la Rambla de Badalona mentre passava la brisa i la gent passejava el gos i nosaltres prenem unes clares i tal. I sí, realment ell veu l'estat tant de temps en allà, i en Coque sempre ha sigut un tio molt despert i molt atent a les coses, clar, ell veu una narrativa completament diferent i una manera, fins i tot una manera diferent de veure les coses. Ell, per exemple, em deia, m'explicava doncs, que això, que coses que aquí i ara es veuen fins i tot com una raresa, com és això de treure les cadires al carrer per fer la xerrada, vale? Doncs que allà és el que fan. És que allà no hi ha bars, i la gent surt al carrer i es pren el seu mate, que és aquesta cosa que es foten, que és horrorosa, però que se la foten ells, i foten les cadires i fan això. I segurament, a veure, això que estem fent tu i jo ara, com que vivim lluny l'un de l'altre, doncs no podem treure les cadires al carrer i xerrar, i hem de fer un riversai.
Ara ja comença a baixar el sol, són 4:45, encara fa calor, però si trobéssim una ombra, ara que aquí fa vent, podríem baixar les cadires,
podríem baixar
les cadires i fer un mossega a la poma a peu de carrer.
Tenim aquell tampax.
Això els pobles... Sí, això els pobles encara, en alguns pobles encara es
fa, però allà és normal, allò fan a Montevideo, ciutat. fan a Montero de Ciutat, i ell, clar, ell parlava de dir, escolta, aquí sou molt consumistes, aquí gasteu molt, gasteu molt, sí, gasteu moltes coses. I, clar, i nosaltres no ho veiem, però dius, la manera de veure el món quan viatges ho veus, com allò que jo deia, no? hi ha canalla, hi ha nens molts joves que estan al supermercat treballant, no sé si estan, han sortit de l'escola, han vingut a treballar, no sé si han deixat l'escola, estan treballant aquí, però estan treballant aquí, i aquí no ho tenim, això, aquí no ho tenim, ho estem fent d'una altra manera.
Jo quan era petit, jove, les edats que tu acabes de descriure, jo a l'estiu treballava a l'escola, òbviament, però mira, recordo que la meva primera feina va ser mon pare, jo volia una màquina d'escriure, vale? per als estudis, valia bastanta pasta aleshores, i els meus pares la podien pagar, però mon pare em va dir, vols una màquina d'escriure? Vale, doncs ara aprofites el juliol, abans de que marxem tots de vacances a l'agost, vens amb mi a la fàbrica, vas a posar rematxes, t'aixeques a quarts de sis, a les sis esmorzem, quarts de set marxem cap a la fàbrica, i tu vens a posar rematxes. Vale? Passava el matí posant rematxes. Vaig estar res, 15 o 20 dies, no me'n recordo. Però va ser la demo de dir, no vols una cosa? La cosa costa guanya-te-la. Un esforç, guanya-te-la. Vale? Que no pagava, posant rematxes 15 dies, no pagava ni de conya la màquina d'escriure. Vale? Però va ser una lliçó. Sí.
No, buscar-te la vida. Buscar-te la vida i fer coses. No.
I valorar l'esforç, valorar les coses, vale? Perquè si tu no tens més esforç que obrir la boca i que els papes t'ho portin, que, a veure, és normal, però hi passa molta a la majoria de famílies, però en algun lloc s'ha de posar un fre, no?
Ara d'aquí una estona els meus nanos agafen i se'n van a donar-li de menjar al gat del veí, a regar-li les plantes, a buidar-li el desumificador i un parell de coses més que necessita que li facin al veí, i es guanya també ara uns calaronets, o si els hi paga 5 euros al dia.
I no és els diners, Ludo, és la consciència.
Els diners que ells han guanyat amb això, que ja fa 3 estius que ho fan, són molt deliberats amb aquests dinerets. Aleshores, la cosa és, què vols això? Tens uns pantalons, què vols això? Però aquests diners, és, vull això, i saben que s'ho compren ells i que ho decideixen ells, és una molt bona pràctica. És una molt bona
totalment,
pràctica. És una educació. Però hi ha coses que ara, per exemple, no pot ser. O sigui, ara, per exemple, no existeix la figura de l'aprenent. Abans hi havia... A veure, hi ha uns problemes. O sigui, tu tens un taller i hi ha un aprenent i li cau un ferro al peu, què passa amb aquest aprenent? O sigui, hi ha coses a resoldre, però la solució bàsicament ha sigut tinguem-los a l'escola fins als 16 anys, i hi ha nanos que als 15 anys tenen clar que no volen seguir estudiant i que el tipus d'educació que els hi donen a l'escola no és per ells. I això genera uns problemes perquè s'han pres unes decisions molt, diguéssim, de cafè per tots i cafè per tota la Unió Europea.
Sí, diu l'Andreu, i té raó, jo dono la raó per l'exemple que acabo d'explicar, diu, treballar a la fàbrica quan ets un adolescent canvia molt la perspectiva de la vida. I és cert, és veritat. És un problema, Marc, i de fet hi ha un segon problema addicional. L'altre dia hi hagi un article del responsable, un dels responsables del Servei d'Ocupació de Catalunya, no? Amb aquest mismatch, aquest desajustament que hi ha entre que moltes indústries o molts sectors necessiten gent formada, no cal universitaris, gent preparada de la formació professional, especialitzats, que té valor, la feina que fan té valor i no en troben. I per altra banda hi ha milers de persones desocupades, vale? que hi ha una franja que sempre hi és, però dius, hòstia, gent que si s'hagués preparat ara tindria una feina bé valorada i remunerada i perquè a més estan buscades i no en troben, no? És un problema que arrosseguem, jo no crec que sigui exclusiu de Catalunya, tot i que aquí es nota molt, sinó que arrosseguem en llocs on no s'ha cuidat la formació professional. Sempre ha sigut, bueno, és com una parca nens que no volen anar a la universitat.
Bueno, hi ha una cosa en el món de l'educació, és que una cosa és educació i l'altra cosa és formació. I s'ha de diferenciar molt bé. I llavors el problema que hi ha, almenys amb la meva opinió, que tampoc en sóc especialista, és que la formació professional és una continuació de l'educació. I no, ha de ser formació. O sigui, formació és formació. És a dir, si tu has de ser instal·lador de plaques fotovoltaiques, t'hem de formar com a un instal·lador de plaques fotovoltaiques de puta mare. Llavors, què has de poder fer quan tu instal·les plaques fotovoltaiques? Doncs has de poder llegir documentació tècnica. Doncs molt bé, doncs t'ensenyarem a llegir documentació tècnica. Has de poder agafar i entendre els documents legals que t'afecten, jo que sé, permisos municipals, aquest tipus de coses. Doncs t'ensenyarem d'allò en allò. Has de poder saber fer un pressupost i un escandall al nivell que es fa amb aquest tipus de coses. Doncs faràs pressupostos escandalls. Has de saber-te enfilar amb una taulada, doncs t'ensenyarem a agafar i a pujar-te per una escala amb les mesures de seguretat i t'ensenyarem si t'has d'agafar i t'has de posar un cinturó d'aquests d'escalada i com van els mosquetons i com baixar per un ràpel i totes les coses que tu tens que fer i la seguretat, i t'ensenyarem a fer servir un tornavís i t'ensenyarem a fer servir un martell, t'ensenyarem a saber quin tipus de materials hi ha i t'ensenyarem a fer servir totes aquestes coses. No continuarem l'educació. No continuarem l'educació. Anirem a això, però clar, almenys
quan érem al grup,
però en canvi els plans d'estudis que a mi em sembla que jo veig a formació professional no és això.
No, diu l'Andreu que responen més a coses per omplir la boca als polítics que a realitats socials.
És
no?
Una continuació de l'educació.
Sí.
De fet ja el batxillerat no hauria de ser educatiu, hauria de ser ja formatiu. Ja
quan era aquella època, Marc, d'estar a la universitat, d'anar acabant la carrera, d'anar col·locant, la gent anava, diguéssim, buscant les seves especialitats, la colla d'amics, hi havia un de la colla que son pare treballava en una empresa que es dedicava a fabricació de buits, d'instrumental i de superfícies i de contenedors basats en el buit, saps? O sigui, que té una tècnica, vale? I recordo que aquest nano, ja dic, estàvem tots allò de mig a la uni, mig a cabal, mig que fer, mig que no fer, son pare li va dir, tu fes el que vulguis, ets lliure, però si vols guanyar-te la vida, molt bé, vine amb mi, que jo et formo amb treball, amb superfícies i amb instrumentació de buits, i amb 25 anys et guanyaràs molt bé la vida. I a ell li agradava, i se'n va anar a formar amb son pare a la fàbrica. ¿Vale? No va complir 26, sembla que tenia 24 o 25, el va contractar una empresa d'Aràbia Saudí. Amb diferència, vivia el millor que tota la resta de la colla que havia estudiat junts. Informàtica, telecos, junts, i a més, feia el que li agradava, viatjava pel tot el món en aquell moment i es guanyava molt bé la vida, sempre se l'ha guanyat molt bé. Vull
dir una especialitat. Però en aquest cas, fixa't que ell va rebre una formació molt específica.
Va tenir la sort de que son pare, tenia aquesta empresa.
Clar, però en aquest cas és, ell va entrar en aquesta empresa en un temps a fer un aprenentatge. I la figura de l'aprenent no sempre hi és. Clar, però el problema que hi ha és que quan entra una persona en una empresa, és a dir, has d'aprendre. No seràs productiu immediatament. No seràs productiu immediatament.
No, has d'aprendre. Hi ha d'haver-hi una cultura dintre de l'empresa que ajudi a la gent que entra nova com a aprenent a adquirir els coneixements.
No, vale? Però en canvi ara, quan t'entra una persona, això no existeix. Això no existeix, al contrari, si tu has d'anar a una empresa a treballar, algú té que anar a una empresa a treballar, hi ha unes expectatives d'assegurances i de pagament. I de vegades és divers, molt bé. Llavors es genera un problema, perquè si hi ha una figura d'aprenent que no cobra res, hi ha una figura d'aprenent que no pot cobrar res, aquí pot haver-hi el cara dura, que no et formo, que no et formo i m'aprofito de tu. Però també hi ha els escenaris del cas és, he de formar-te perquè no està sent productiu, vale? T'he de pagar i no tinc el compromís de que tu et quedaràs quan estiguis format. Amb la qual cosa, això genera problemes. Això genera problemes en una sèrie de tensions que són difícils. Abans hi havia això, si tu vens aquí, fas aprenent, no et pago res i començaré a pagar-te quan jo cregui que ets productiu.
Bueno, hòstia, pues... sí que et paguen, eh? El que passa que no et pagaven com una persona que tenia experiència, ¿vale? Però bueno, si tu anaves traient feina, alguna cosa havies de cobrar.
No, però per exemple, fins i tot a dintre de la universitat hi ha gent que, estudiants que entren en una empresa amb un conveni de col·laboració educativa que els han de pagar una micona, els han de pagar, i no sempre rendeixen. Però ja es dic, com defineixes el teu rendiment, la teva expectativa de rendiment? Vale? El que acostuma a passar és que diu, no, mira, és que jo en tinc tres, dos són molt dolents, però un és bo i aquest l'acabaré fitxant, i el que m'han costat aquests altres dos és simplement el cost d'haver seleccionat amb una persona molt bona. Vale? I s'integra d'aquesta manera, però és molt complicat.
És complicat, el tema. És complicat.
Però en canvi, tu vas allà i dius, hòstia, que hi ha un nano que és com el meu gran, que té 14 anys i mig, que m'està aquí cobrant les compres del supermercat. Altra cosa interessant, per exemple, no hi havia alcohol als supermercats. Zero. Hi havia cervesa sense alcohol, hi havia el Tanqueray i coses d'aquestes, però hi ha unes...
Que estava restringit a...
No, hi ha unes licoreries, hi ha botigues específiques que són licoreries, que és on es cobra. I a les gasolines tampoc hi ha alcohol.
Això crec que també passa a Noruega, entre altres coses perquè l'alcohol és caríssim. Jo recordo...
No és que sigui caríssim, Noruega... és que hi ha un impost molt alt. Tenen un tipus d'impost molt alt.
Fins al punt...
Finlàndia, Noruega, Islàndia...
Sí, fins al punt que la gent que vol veure o que se'n vol anar de festa amb veure a Noruega, saps el que fan?
Jo sé el que fan els de Finlàndia. Els de Noruega... Que agafen el ferri i se'n van a Estònia.
Exacte. No, aquests no. Els de Finlàndia... Aquests agafen el ferri... surten de la zona marítima de Noruega, a Bergen o a Oslo, i a la que surten les no sé quantes milles...
De les aigües internacionals,
ja poden allà...
Barra lliure.
Barra lliure.
Això no, però a veure, aquests països han agafat i han entès que hi ha un... O sigui, a veure, allà tens un problema molt gros a l'hivern.
Perdona, i aquí també...
No, però allà aquí... tens un problema...
Sí, bueno, clar, no tens llum, no tens 6 mesos que no tens llum.
No tens llum, llavors, clar, el problema és si de cop i volta està tot nevat i tens gent a casa, sols, amb alcohol... amb grans quantitats d'alcohol, pots tenir un problema d'alcoholisme molt gran, i les conseqüències quan fa molt de fred, quan les condicions de vida són xungues, de tindre gent que està borratxa conduint i això, són molt grans, els costos són molt alts, amb la qual el preu de l'alcohol es posa molt alt, ja tant l'estiu com a l'hivern. Aquí si hi ha una persona aquí a la Rambla pues, abraçant-se amb un fanal durant tota la nit, doncs les conseqüències no són tan grans.
No és la pitjor situació, Marc. A aquest país, la proliferació de bars fa que molta gent sigui alcohòlica de bar.
Perquè és la seva forma de trobar una relació social.
Clar, tu surts... Sí, però diguéssim, el driver és l'alcohol. Saps? En molts casos, eh? L'alcohol o les màquines tragaperres, que això també...
Bueno, les màquines tragaperres és una captura...
Però tu veus, o sigui, tu surts a comprar aquí, jo estic a Sabadell, a les afores... A Sant Quirze no ho veig, però si vaig cap a Sabadell, depèn de quins barris, allò que vas caminant a buscar, jo què sé, t'han deixat no sé què d'Amazon, no sé quantos, que surts al matí a fer alguna gestió. A mi m'estranya molt, molt, veure a les 10 del matí gent prenent cerveses en un bar. No una.
O a les 7 del matí fotent-se carajillos.
Però això ja no es porta tant. Això no es porta tant. Perquè
sí que és...
A les feines de construcció està molt vigilat. Això jo crec que hem guanyat aquí una mica. Però hi ha gent que no té feina...
Jo havia estat... Jo havia allò que parlàvem de treballar d'adolescents... Jo vaig estar treballant 15 dies a l'obra... amb una obra, el muntacàrregues no, el muntacàrregues el té ocupat el guixaire i el rajolista necessita la quarta planta, aquest paler de rajoles, Marc puja al quarta planta amb les rajoles d'aquest pal, no? I n'hi havia un, que anava més cuit, i a més hi havia quatre bars al voltant de l'obra, i anava de bar en bar, anava a bars diferents perquè no el veiessin la quantitat d'alcohol que es fotia el tio, però sabia tothom que l'alcoholisme és un problema. Però fins i tot el moment que quan, si combines això amb l'hivern i la gent tancada a casa, Jo me'n vaig donar compte quan... Jo vaig deixar de veure a zero, he deixat de veure des de la pandèmia. Jo abans fotia una cerveseta, tenia cerveses a casa i per dinar i per sopar tots una cerveseta, en comptes de veure una Coca-Cola veus una cerveseta. Doncs em vaig passar la cervesa sense alcohol durant la pandèmia perquè vaig tenir molt clar, què foto jo sol aquí a casa, fotim una birra. Dic jo solet. Una cosa és quedar amb en Coque o quedar amb tu i fotem una birra i d'això, i xerrem i d'això. Però tu sol a casa no tens res a fer i estàs en perill d'això, d'estar això, sentir-te sol, trobes a faltar els amics, estar aquí fins als collons de tot, una cervesa, un altre, un vi, un ginger ale, un no sé, dic un ginger ale, això també sense alcohol, però et fots un cubata, et fots un gin tònic, et fots un whisky i pots acabar molt malament, pots acabar alcohòlic, sí. I al final jo vaig dir, més un bon moment, i em passo la cervesa sense alcohol i des de llavors he estat amb la birra sense alcohol. Però com a societat, però ells com a societat han decidit això té un cost prohibitiu.
Sí,
això té un cost prohibitiu, és a dir, és molt car si tu vols ser alcohòlic i per tant no t'ho pots permetre.
Ara, si vols fer una festa amb amics, un sopar amb gent i vols fer una ampolla de vi, home,
bueno, és això, un dia que agafis, vagis a una festa i et prenguis una ampolla de vi o una ampolla de cava o t'entrompis un dia, és una cosa, però una altra cosa és dir, no, és la persona que beu cada dia, que beu i beu gent a l'alcoholisme o que ja necessita l'alcohol, això és un...
Sí, és un problema. Diu a l'Andreu Guinart al YouTube, diu 7:30 AM, Casalleta a Nou Barris. Sí, això era molt típic. Però jo crec, sincerament, crec que això s'ha anat corregint.
Les casalles tot... i el... Mm. Sí, sí, sí.
Sí, perquè a les feines s'han posat més seriosos.
Se'n deia refredar el cafè.
Refredar el cafè, sí.
Refreda amb el cafè una miqueta. Està molt calent. Llavors hi trobes una mica de veterano, de soberano, d'alguna cosa així.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Prou, estem parlant de coses i no hem entrat a parlar de tecnologia. Quina merda de programa de tecnologia és aquest?
A veure, jo et puc parlar de tecnologia, si vols. Jo últimament... a mi, dir una cosa, m'he comprat els AirPods Pro 2. És perquè tinc els 1 encara, però hi ha un dels dos auriculars doncs, que per algun motiu... Doncs...
És la primera... Jo també tinc, me'ls vaig comprar a l'Apple Store de la Quinta Avinguda quan vaig estar al març a Nova York i a Estats Units. I t'haig de dir una cosa, són els primers AirPods que m'han convençut 100%. Estic supercontent. Tio.
Jo havia tingut els Pro 1 i estava molt content. Però, a veure, aquests Pro 2 són...
Jo
realment,
vaig tenir problemes.
Té una sèrie de funcionalitat. Primer de tot, el control de la cancel·lació de soroll és espaterrant. Mm. Però és espaterrant de dir, jo agafo la màquina de control numèric, allà, nyac, 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 amb l'aspiradora, i estàs escoltant la música o escoltant el podcast o l'audiollibre fluixet. I dius, hosti, tu, la cancel·lació de soroll és espaterrant.
Sí,
dius,
sí, està.
Va molt bé. És tan bona.
Molt aconseguida.
És tan bona que fins i tot quan hi ha algú roncant, anul·la els ronquidos. O sigui, a no ser que el ronquido arribi a nivell de conversació, que ellos ja dius, hòstia, això ja no pot ser, vale? Ellos ja dius, pot ser una patada o algú per dir això, ja no, vale? Doncs el ronquido l'elimina, que dius, hòstia, és acollonant, és acollonant. Però després té una cosa que no sé si has descobert tu, que és molt bona, que és la identificació de conversa. És a dir, cas d'ús, tu estàs fent una truita de patates a la cuina i estàs escoltant alguna cosa i tens l'extractor amb el volum, el que tu vulguis, i estàs amb l'extractor i escoltant el que sigui, et ve algú, et parla, tu respons i els AirPods detecten que estàs tenint una conversa, et pausen l'àudio, vale? et passa automàticament de cancel·lació de soroll a so adaptatiu, de manera que et segueix cancel·lant l'extractor de la cuina, sents la persona que està parlant amb tu, et sents a tu mateix, que això és amb els AirPods 1, quan hi havia cancel·lació de soroll no et senties del tot bé, et sents a tu mateix i quan tu et calles durant 10-15 segons, agafa i reprèn. I si estàs amb l'aplicació podcasting o amb l'aplicació d'Audible, et rebobina uns segons perquè no et perdis el que estaves escoltant. Sense tocar un botó, automàticament.
Sí, és...
Això és un exemple de solució tecnològica ben feta. Te'n recordes quan parlàvem amb els primers auriculars Bluetooth que jo em queixava de la xustaca i a l'Android els problemes que em donaven amb el Bluetooth? Collons, vas amb
Apple? Els d'Apple també han tingut bastants problemes. També, ara amb aquesta versió... Sí, jo et dic... Bueno, també és veritat que a mi els AirPods Pro 1 se'n van... No sé si perquè va tenir un cop o es va caure a l'aigua, no sé què li va passar. Un dels auriculars va deixar de funcionar bé i a més em feien mal a les orelles. Jo t'he de dir que això funciona tan bé que en el meu cas d'ús... Jo, per exemple, quan estic fent ràdio, radioaficionat, utilitzo els AirPods, els tinc aquí. Vale? Aquests. I què passa? Sí, sí. Que quan deixo de parlar... triga un moment a tornar-me al so de l'auricular. Saps el que vull dir? Si em detecta que estic parlant, pensa que estic en mode conversa, m'estic escoltant jo i fa
però això
un
és una
delay...
Opció que pots, però això és una opció que pots desactivar
sí,
en l'iPhone.
La puc desactivar, però clar, o la desactives o l'actives, no la pots tenir a mitges. Aleshores, això em va molt bé quan estic per casa fent feina o el que sigui i algú em ve a parlar i em va molt bé aquest marxar i tornar. En canvi, quan estic fent ràdio no em va gens bé, no? I tinc que anar canviant contínuament de modo.
A mi em passa també quan estic practicant alguna cançó que tinc el track original i llavors et poses a cantar i dius i et parla la música i tinc que canviar-ho. Bueno, sí. No, ningú és perfecte, però...
Ja.
És una,
però això, em passava, aquesta... això em passava a mi. L'altre dia em vaig quedar sol a casa amb els dos gats i dic, aquesta és la mia. I me'n vaig anar a la terrassa, que feia, ja s'havia posat el sol, s'estava molt bé, allà no t'escolta ningú. I dic, mira, em vaig a posar la cançó, vaig a posar la lletra i vaig a seguir, vaig a intentar cantar jo ara que no m'escolta ningú. Impossible amb aquest mòdul, perquè et retorna...
Bueno, l'has de desactivar, has de desactivar aquest mòdul. Sí. Però fins i tot és un cas d'ús molt especial, però com a cosa normal, dius, estàs amb algun... Papa, no sé, què vols? I automàticament saps que es para, no? Has d'anar a tocar el botó, treus l'auricular i et fa el pass-through, parles amb l'altra persona sense cap mena de problema...
I tornes a la...
I tornes al rotllo en el que estaves, que s'ha acabat el rotllo, però a seguir més et treus els AirPods.
I també hi ha un altre cas d'ús, i aquí sí que hauràs notat realment com ha millorat la cancel·lació de so, que es nota moltíssim, és on més la notes en els avions.
Uah! Sí?
Brutal.
O sigui, no estàs a l'avió. No estàs
jo
a l'avió.
Crec que es van estar mesos
però més és
a dins d'un avió per provar-ho.
Sí, jo crec que sí, que van fer sí, molts avions. Però més és l'adaptatiu dintre d'un avió, perquè es comences a parlar amb una altra persona, sents l'altra persona i no sents l'avió. I dius, hòstia, sí. Això està molt bé.
Val a dir, mira, notícia d'ahir... alguna cosa porten, no sé exactament què és perquè no vaig mirar el detall, però ja ha sortit una beta d'una actualització del software o firmware dels AirPods Pro 2, ¿vale? Preparant-los per lo que vindrà aviat.
Segurament no sé nova què... funcionalitat. A veure, sí. Hi ha el tema de la funcionalitat, a veure, amb IA, que, a veure, o sigui, la quantitat de diners que estan fotent en nous models, o sigui, penso una cosa, si fa un any va sortir el model GPT-4, va sortir a l'abril, el van publicar, el van obrir a l'abril de 2023, al setembre van obrir les multimodalitats que podies enviar-li, li podies enviar imatges, però és que ara hi ha com mitja dotzena ja de models equivalents, o sigui, tens els Gemini, tens els Claude, tens els Mistral, tens el groc de Twitter, que encara no acaba de d'allò, però hi ha molts, i tens el Llama 3 450B, que és open source, hi ha molts models, però a més el que s'està començant a descobrir o s'està començant a experimentar és que és amb la idea és que aquests models tu els pots agafar i els pots adaptar específicament a tasques molt concretes. I llavors, en comptes d'agafar aquests models tan grossos, perquè al final córrer un model molt gros vol dir que necessites córrer... Aquests models molt grossos ocupen molta memòria, i el fet que ocupi molta memòria vol dir que l'han d'executar moltes màquines en paral·lel. Val? I per tant vol dir que hi ha un consum energètic més gran, trigues més diners per token generat. I el que comencen a haver-hi són models més petits, models, diguéssim, del cost, per entendre'ns, de volum equivalent a la d'un ChatGPT original, en qualitat com d'un ChatGPT original, tot i que són més bons, i que es poden executar doncs, en un Mac, es poden executar tranquil·lament en un Mac o amb una gràfica potent d'NVIDIA, amb una gràfica de 16 GB, pots executar-los, però la idea és que aquests models el que es fan és que per tasques específiques, és a dir, el ChatGPT, la maquineta aquesta que serveix per tot i que no serveix per res, vale? És això, és com la navalla suïssa que serveix per tot, però això és el Raw Power aquest, aquesta eina que vaig comprar perquè algú va fer que com a proposta mossegui aquesta Raw Power, va molt bé, vale? Per resoldre un problema i la tinc en el pis de dalt i quan tinc que fer alguna coseta la tinc aquí, va molt bé, o per viatge la porto en el cotxe, fantàstic, però si tinc que fer alguna cosa seriosa i tinc que estar més de mitja hora apretant cargols, doncs
no, no és la màquina.
I agafo eines específiques, i agafes claus, i agafes allens, i agafes les coses específiques. Llavors, la idea és que ara el que comença a haver-hi és doncs, que hi ha molta gent proposant i investigant casos d'ús específics, coses específiques, sobretot molt important, la utilització d'eina, és a dir, quan tu li dius amb un model que el connectes contra una eina, per exemple, contra una API, o per exemple contra un intèrpret de codi, l'eina li has de donar resultat.
Això té sentit, Marc, perquè ara aquests dies, que bueno, s'ha parlat tot el tema d'Apple i com és, que des d'aquí trigarem bastant a veure aplicacions finalistes o aplicació finalista de la intel·ligència artificial. Sí que és veritat que hi ha gent que ha començat a provar coses de la nova Siri, vale? Que està connectada a...
No, sí, ho veurem a partir de, a meitats de setembre.
Però veurem coses, però no serà d'aplicació immediata ni de rollout a tot arreu. Vale?
Mira, deixa'm que et faci una proposta.
Apple té els seus problemes. Jo, mira, espero molt d'Apple, l'única cosa que espero és com s'ho faran per treure aplicacions que realment siguin pràctiques per la gent de carrer que incorporin intel·ligència artificial.
Però són casos d'ús,
sí, petits. Sí,
et faig una proposta, mossegui, que no li agradarà a en Josep Ruano, i tampoc li agradaran en Raül Arribas, vale? O sigui, ja és allò, és una proposta, mossegui, horrible, però que...
Perdona, però aquí... si no li agraden el Raül i no li agradarà el Josep, començo a estar interessat en aquesta proposta que estàs dient.
L'entrevista que li fa en Joe Rogan, ja tenim fora en Raül.
No.
En Peter Thiel, vale? Que en Josep Ruano és un antifan d'en Peter Thiel. En Peter Thiel, no oblidem, és en Saruman, és el senyor que té l'empresa Palantir, és un dels de la PayPal Mafia, però és un senyor que té com a mínim idees interessants. És un senyor que està connectat, que té accés a moltíssima informació, a moltíssims tipus d'informació que nosaltres, pobres mortals, no tenim accés a informació. Ell té Palantir, ell està molt connectat, ell és un senyor que fa molts anys que té molts diners i accés a molta informació, i té unes idees. I a més, el tio... ja et dic que sigui, és una entrevista per agafar-se-la molt amb pinces, molt amb pinces, de dir, escolta, no t'has de creure el que diu aquest senyor, però el que diu és interessant. Però totes les coses que diu és interessant. Molt interessant les coses que diu dels capellans, molt interessants les coses que diu sobre en Bill Gates. A més, el tio és d'aquests que té fuck you money i diu, m'importa un bledo i puc parlar de qualsevol cosa.
Sí, un apunt, Marc, perquè sapigueu qui és el personatge aquest. Abans, que és el diguéssim, el candidat a la vicepresident del Trump, aquest
és
senyor...
És un protegit del Peter Thiel.
Li va pagar això. Bueno, tira, continua.
Bueno, doncs a veure...
Sí, ja sap l'advertència de posar-ho...
A veure, si vosaltres només voleu escoltar a gent amb la que esteu d'acord, no mireu en Peter Thiel. I no entreu, o sigui, quedeu-vos sempre a escoltar les coses, però jo sóc de l'opinió que has de poder has d'escoltar, has de mirar coses diferents de les que tu creus perquè ampliaran el teu punt de vista i has de poder escoltar coses per poder-les criticar i has de poder tindre accés
a altres punts. Sí, el Raül et diria, d'acord, però a quin preu? És el que diria el Raül.
Bueno, és gratis, no posen ni anuncis ja, eh?
Bueno.
En qualsevol
no,
cas...
No, no parlava d'aquest preu, eh? Bueno, tira.
La teva ànima, la teva ànima.
Exacte.
La corrupció de la teva ànima. Bueno, en qualsevol cas, el Peter Thiel diu una cosa molt interessant sobre el tema de la intel·ligència artificial generativa, i bàsicament el que diu és que la IA generativa és una cosa que jo estic d'acord en aquest cas, per això dic que és interessant el que diu en aquest cas, perquè jo ja hi estava d'acord abans que ell digués, és dir, escolta, la IA generativa és l'equivalent a la web al 1999. Vale? És una cosa molt gran, és una cosa que no esperàvem, o sigui, ha sigut un... perquè el problema és aquest, que la tecnologia augmenta de manera exponencial, però hi ha com bots, hi ha salts, i en aquest cas doncs, la IA generativa és un moment que es diu hòstia, de cop i volta això apareix molt gran, però jo crec que estem en 1999, en el qual en el moment en què veiem que tot és al·lucinant, tothom s'està titulant molt, però no sabem quins són els models de negoci, no sabem quins són els models d'aplicació, no sabem quines... s'està ficant molts diners i el que sabem és que tard o d'hora hi haurà una esbandida important. Vale? El 1999 estàvem a punt doncs, que hi hagués una crisi tremenda i que hi hagués una esbandida tremenda i que de les milers d'empreses que hi havia a la web i les .com que s'esbandissin, però que al cap d'això... el 2004, només 5 anys després, pues el senyor Tim O'Reilly va escriure l'article sobre la web 2.0 i de cop i volta vam trobar i vam començar a veure com aplicar la web a totes les coses i llavors i després va vindre un altre salt que va ser l'iPhone i en 3 anys només doncs, ja vam tindre doncs, la killer application que era WhatsApp que va fer que Nokia desapareixés i que desaparegués BlackBerry i Nokia i Palm i contenir i...
No, i estem a les portes d'un nou salt. Això. Per cert, hola Siner, que el tenim aquí escoltant-nos. Hola maco. No hem avisat perquè ens hem posat improvisadament, però em fa molta il·lusió tenir-te per aquí perquè vagis matitzant sobretot el Marc. Has de marxar 5 minuts?
5 minuts.
Vale. Ah, que tens 5 minuts.
Tinc 5 minuts.
Vale, perfecte. No, jo també, perquè portarem quasi una hora. Res, només dir-te que està el Siner vigilant, que no
està
la diguis massa
grossa. Està vigilant que no grossa. Diguem coses lleves. En aquest cas, doncs això, doncs amb la IA generativa estem això. No sabem quins són els models de negoci, de fet, no sabem com s'haurà de cobrar, no sabem com s'ha d'aplicar, però sí que comencen a fer-se molts experiments i faran falta 3-4 anys. L'altre dia em sembla que algun d'aquests d'Isade que corren també per les xarxes socials i els diaris estava, em sembla que era l'Esteve Albinall, deia això, doncs que es considera que estem a 2-3 anys a que comencem a trobar les aplicacions i veure com fem la integració dels sistemes tradicionals amb aquestes eines.
Això és un punt de canvi, estic totalment d'acord, de que necessitem trobar les aplicacions. També estem en un altre punt, jo crec, de canvi, és de el trencament, la desintegració o el canvi, la modificació de lo que hem conegut en l'última dècada de les xarxes socials, vale? Aquest model està a punt de canviar. No sé quin serà el resultat final, no sé el que sortirà d'aquí, però jo crec que o per intervenció de governs o per coses de la societat veurem canvis també. Vull dir que sí que estem davant d'un nou salt, Marc. I amb el tema de la IA, que nosaltres a l'empresa fem moltes coses i no puc explicar-les, el que detecto és que hem disparat hem agafat una diana molt gran i hem disparat a tot arreu i molts d'aquests trets no van enlloc.
Enlloc. Ara enlloc. Simplement és dir, però, hem d'entrar per aprendre.
Sí, però hi haurà... No crec que siguin més de 2 o 3 coses ara de moment. Mira, lobitos. Dues o tres coses que tindran continuïtat i tindran utilitat.
Sí, però seran molt significatives. Mira, escolta, jo ara et comento una cosa ja per anar al nivell màxim d'heretgia, vale? És a dir, ara hi ha un personatge...
Jo de moment t'estic deixant parlar, ja arribaràs a un punt d'heretgia que no sé si l'aguantaré,
però hi ha un personatge que es diu Balagis, ja us n'he parlat alguna vegada, està molt vinculat al món cripto, que es diu Balagis Srinivasan. Vale? En Balagis
per món cripto, el Trump acaba de proposar una xarxa, una nova criptomoneda per petar-se els bancs als Estats Units.
Sí, anirem tots a una criptomoneda proposada precisament per Trump, no? En Balagis està proposant des de fa uns anys, porta uns anys on ha deixat ja el món cripto i aquestes, o sigui, segueix amb el món cripto i tot això. Aquest senyor és hindú, ara està molt bé, i aquest senyor té una proposta que ha tret en forma de white paper i està parlant, que parla del network state, de l'estat a la xarxa. I en els seus llibres, el Network State, em sembla que parlava de l'1 d'octubre i del cas de Catalunya i entre altres coses d'allò de nacions sense estat i d'això. I ell el que fa una proposta amb un pla d'acció i d'implementació, de dir com a través d'utilitzar una criptomoneda i smart contracts es pot vertebrar una comunitat de persones prou motivades per determinar quina és la seva manera de viure. O sigui, imagina't que tenim un grup de persones, vale? Persones que diuen, és que mira, és que per ser feliços tothom ha de portar un barret de color vermell. No, suposem, barret de copa?
Que posi maga, no? Que posi maga.
No, barret de copa. A més, és un conjunt de persones que tenen que portar, hem de portar, per sortir de casa, hem d'anar amb barret de color vermell. I només ens volem relacionar amb persones que portin barret de color vermell. Llavors, aquestes persones decideixen agafar, es junten amb una comunitat online, creen una pròpia criptomoneda, fan un staking propi en diners, i llavors el que fan és es comprometen a agafar i dir, per exemple, entre tots aniran a Arenys de Munt i començaran a comprar propietat a Arenys de Munt. I de cop i volta, d'aquí 3 anys...
Si van a Arenys de Munt a comprar propietats, dubto molt que passin de propietat i mitja tal com estan els preus d'Arenys de Munt.
Ens anem a Gombreny. Vale? I comencem a comprar propietats a Gombreny. I de cop i volta l'alcalde de Gombreny se'n dona compte que la meitat dels seus electors són senyors que van amb barret vermell. I llavors els senyors del barret vermell parlen amb el batlle i escolta'm, és que nosaltres volem ficar una sèrie de normes aquí, volem viure aquí, però volem que fiquis una sèrie d'ordenances d'acord amb nosaltres. I comencin a pactar. I de cop i volta la gent que no li agrada el barret vermell se'n comença a anar a Gombreny. I al cap de 4 dies tens que Gombreny és un poble amb barrets vermells. Vale? Llavors, és possible que veiem que passen coses d'aquestes. Ens agradi o no. No oblidem que això ja ho va predir Déu Nostre Senyor, Neil Stephenson, a Snow Crash, que és el moment on els estats són franquícies, i llavors tu pots ser ciutadà d'un estat o un altre i a cada microestat que estan franquiciats per tot el món. El Balaji Srinivasan està proposant aquest tipus de coses. I és una corrent d'aquestes que corre per baix. Però quan tu veus que hi ha aquestes divisions tan bèsties com tot el que estem veient a nivell polític i no m'agraden aquests, no m'agraden els altres, començarà a haver-hi gent que dirà no, nosaltres vertebrarem perquè volem ser nosaltres. Un exemple poden ser els Amish. Els Amish volen ser Amish, volen viure ells sols, tenen les seves normes, la gent pot marxar de la comunitat, poden tornar, tenen les seves normes i viuen ells així. Potser començarem a veure els del barret vermell.
Sí, Marc, però aquí hi ha una trampa social implícita. ¿Vale? Tu pots ser Amish, molt Amish, i viure amb les teves regles i tal. Però, hòstia, punyeta, tens un càncer i te'n vas a l'hospital de Connecticut. ¿Vale? O tot o res. Jo respecto
molt la
gent.
No ho sé. Jo el que t'estic dient és, això que tu estàs dient de les xarxes socials,
sí,
vale?
Sí, sí.
La proposta del Network State, que jo no estic abogant, és una cosa que existeix, vale? I jo he fet l'exercici de llegir-me el manifesto, el pamfleto del Balagis, vale? Compte, perquè és una cosa que està a internet, aquest senyor està molt connectat, i és algo que veurem, ens agradi o no. Fins on arribarà? No ho sé. Però tu dius, no sé on aniran el tema de les noves xarxes socials. Compte que una de les possibilitats és aquesta.
És aquesta. I aquestes propostes de, diguéssim, de construir el teu propi la teva pròpia societat. Jo no l'has discutit, o sigui, és interessant pensar-les i tal, però no s'ha de fer trampes al solitari. Si planteixes una nova societat, l'has de plantejar amb tots els ets i a tots els uts. No val.
Sí, sí, sí.
Perquè
sí.
Jo he sentit molt, això passa molt, sobretot a l'esquerra aquesta, abrazar árboles, no? De veganismo i chipismo i tal. Hòstia, me'n vaig allà a la cooperativa de no sé quant, no sé què, i hòstia, quan tinc un apendicitis, tio, baixo a l'hospital de Tremp que me la curin, que me la treguin l'apendis. A veure, no pots aprofitar-te de la societat.
Sí, però aquest no és el problema. Tomàs.
No, jo no dic això,
problema,
no dic això.
No, aquest no és el problema. El problema és que si de cop i volta tens una família que té una criatura, que té una malaltia que es podria curar fàcilment portant-lo a l'hospital, o que no es volen vacunar, i com que no es poden vacunar, certes malalties que estan extingides, de cop i volta torna a proliferar perquè aquesta gent no d'això. És a dir,
tornen, sí, sí, però tornen amb els seus fills, i si els seus fills van a l'escola del teu fill, segons en quin moment o segons en quin punt de la seva vida, també el poden afectar.
Per això doncs així d'interessants es tornen les coses. Tot això ho sentirem a la propera temporada de Mossega la Poma.
Una hora en punt. Tunes, apa, marxem.
Tomàs, una abraçada molt forta. Espero que el micro aquest hagi sonat bé, i espero que tu agafis vacances aviat, Tomàs.
Avui mateix. Ara ja està, plego, me'n vaig.
Vinga.
Macos, els oients de YouTube, una abraçada, i els que ens escolteu quan publiquem el podcast. Vinga, Marc, adeu-siau.
Adeu.
Adeu.